cap de setmana de 7 a 2, tots som 1.
Dos minuts i tres quarts d'onze.
Cinca, molt bon dia.
La gent ja no s'està dutxant a aquesta hora.
No, crec que ja el que no s'hagi dutxat ara ja va una mica tard.
La gran sorpresa era saber fa dues setmanes que a les 10 del matí la gent es dutxa. Sí, tot home. Catalunya es dutxa.
Sí, sí, justament a aquesta hora.
Bé,
tot net.
Vols fer una crida, em sembla.
Vull fer una crida,
no sé si ara o després. Vols esperar-te o la fem ara?
Tu com eres de petit? Eres bon estudiant? Eres bon nen o no?
I ara,
tens una pinta de
sortia bé dels estudis, sí, però m'ho estudiava poc.
Tu estudia... Ah, eres d'aquells.
De l'últim minut.
De l'últim minut,
sí.
Però parlo de petit, petit.
Home, petit, petit, què vols dir?
Ets molt trapella o què?
No gens.
No, eres bon nano. Avui parlem d'un personatge que a mi particularment m'interessa molt perquè n'he començat a escriure la biografia, me la van encarregar al Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya, el famós CDL, que aquest personatge va presidir i va transformar, com va transformar tantes altres entitats que de manera increïble, gràcies a la personalitat d'aquest personatge, van patir una sacsejada i van influir una quantitat de gent impressionant. Estem parlant del Ramon Fuster i Revés, un professor, un històric professor, fundador, juntament amb la Maria Rosa Fàbregas, de l'escola Tagore.
Tagore.
Tagore. Una escola que es va fer amb quatre torres, també mítiques i llegendàries, al mig de Bellaterra, al mig d'uns pins molt bonics, a on, per fi, en Ramon Fuster va poder començar a aplicar una sèrie d'innovacions pedagògiques que ell al llarg del temps havia anat provant, perquè havia sigut professor del Bertèlia, i ara explicarem com va començar, i l'escola Tagore i la seva influència, no tan sols als alumnes que hi van anar, sinó als pares, que ell també d'una manera o d'una altra mirava d'instruir entenent el nen com un tot, que no s'acabava ni començava l'escola, va provocar una sacsejada a nivell pedagògic impressionant. Tan impressionant, i aquí ve la crida, alumnes que hagin anat que haguessin conegut en Ramon Fuster,
a veure,
professors,
a veure,
mítics professors, perquè en Ramon Fuster, com a sacsejador d'aquest univers pedagògic tan castigat i tan difícil, perquè els professors tenen una feina molt complicada, professors i els metges són dos sectors que pateixen molt perquè toquen directament fets molt delicats. La matèria prima és delicadíssima, els malalts i els nens. El que va fer en Ramon Fuster és d'una influència tan gran que a l'any 56, que per cert el Tagore també va fundar el 56-57, a l'any 56 també va fundar una escola pionera que va provocar un moviment a nivell pedagògic encara més important i que les conseqüències del qual encara l'hem d'agrair avui dia, que és la creació de l'Escola de Jardineres Educadores del Centre d'Influència Catòlica Femení, el CIC, a la Via Augusta. Va decidir que, perquè a l'època els nens de 3 a 6 anys no tenien on anar. Tornaven a anar a casa després d'anar a la guarderia i les mares se n'havien de fer càrrec. I és precisament, en Fuster això ho endevina molt bé, que dels 3 als 6 anys el nen és un pou de novetat i de saviesa importantíssima.
És una esponja aquesta època.
Ell, de fet, i d'aquí retrotreu el nom que va donar el Tagore, del Rabindranath Tagore, de l'escriptor indi, doneu-me els 6 primers anys d'un nen i us regalaré la resta. Molt bonica aquesta frase. I aquesta frase és la que encetava una mica els fulletons informatius de l'Escola de Jardineres Educadores, per la qual van passar una quantitat de noies que estudiaven per primera vegada per donar classe a nens de 3 a 6 anys, allò que se'n diu el preescolar, amb uns professors...
O sigui, era una escola d'educadors.
D'educadors. De preescolar. O sigui,
d'aquesta franja d'aquesta
franja
d'edat. Diguem-ne, un punt sec que no...
Un punt molt sec,
que no hi havia res.
Exacte. Jo he parlat amb professors que va tenir el Tagore i professors a jardineres educadores i tothom destaca primer, la poca informació que hi ha hagut al voltant d'aquest fet social tan important, i per l'altra l'enorme dimensió pedagògica que va significar aquesta instauració, perquè l'any 73 el Ministeri d'Educació no va donar el permís que tant el Ramon Fuster havia empaitat anant a Madrid constantment, perquè hi és un certificat oficial,
sí,
perquè aquelles noies que durant 2 anys anaven a l'escola de jardineres educadores tinguessin un títol oficial per poder exercir. Per tant, allò va morir allà. El ministeri ho va inserir en el magisteri, allò que se'n diu els parvularis, i aquí es va acabar el tema. Però aquella gent, que encara la majoria dels quals estan molt bé per parlar-ne i explicar-ho, expliquen justament l'excel·lència enorme i el gran sentit intel·lectual que tenia el Ramon Fuster, que era un professor, d'aquells professors que t'hagués agradat tenir, amb una influència tan gran.
Un Merlí.
Per exemple, saps qui va anar al Tagore?
Sí.
El Sala Martín.
Ah, sí?
Sala Martín és un típic producte Tagore, que és un home inquiet, curiós, crític, amb un sentit moral elevat.
Que es fa preguntes.
Que es fa preguntes constantment i que et desmenteix. I que típic Tagore.
Quan el Sala Martín parla de l'educació moltes vegades, posa l'exemple d'aquell acudit de l'Eugenio, del nen que li va fent preguntes al pare, sí, i que el pare s'emprenya, no?
Sí.
I ell diu, és que això no ho hem de tallar. Quan un nen et fa preguntes,
exacte,
no li facis allò de, és igual, nen, calla. No, que faci més preguntes, que és la inquietud, sí, és la base,
sí,
de tot.
Sí, exactament. Ara mateix hi ha gent, de veritat que no exagero, i jo demanaria que algú truqués, que s'ha emocionat recordant la figura d'en Ramon Fuster passejant per entre aquells pins que per exemple, en aquesta escola, en el Tagore,
sí,
hi va instaurar un moment màgic al dia, que eren les hamaques.
Les hamaques?
Havent dinat, els nens feien hamaques. Se n'anaven mitja horeta o una horeta a estirar-se amb unes hamaques que hi havia entre els pins.
Iau.
Bueno, a descansar. I era un moment al dia en què ell considerava que pedagògicament era importantíssim per trobar un moment de relax i de descansar de l'àrdua jornada d'aprenentatge del Tagore.
Però fixa't, no jugar a futbol.
No, bé.
Estirar-se en una hamaca.
Sí.
És molt zen, això,
Molt zen. Bé, vas bé. O sigui, la introducció era una mica la barreja del millor de cada sistema pedagògic que ell havia anat provant a través del Virtèlia i d'altres llocs d'influència que ell va tenir. Ara mateix tot això comença, veig que a nivell xarxes comença a despertar.
No, és que molts ens expliquen com eren de petits ells, que és la pregunta que has fet abans, això anirà més tard.
Lliga, o sigui, lliga, perquè dels 3 als 6 anys la influència que rep el nen és absolutament fonamental per entendre la persona que serà després.
Anna, bon dia.
Hola, bon dia, Xavi. Soc un incondicional de RAC1, però és que ara et cauen les llàgrimes.
Veus?
Perquè jo vaig ser un alumne del senyor Fuster, el CIF. Soc jardinera educadora.
Ospa,
si us ho he posat.
Felicitats.
Tinc 70 anys i vaig ser de la promoció de 62-63 i en sèrio estic, em sentiu amb la veu, no estic emocionada.
Se t'entretalla la veu. Sí, sí.
La tinc trencada perquè és un senyor que molta gent no el coneix, i quan el Dionís ha dit això he pensat, ja era hora que algú el tregués. Perquè tu no saps el que ens va marcar a totes els que vam passar per les seves mans. Ja dic, no al Tagore, al CIF.
Molt bé, molt ben dit. Escolta'm, perdona'm una pregunta.
Sí.
Recordes que allà hi havia un equip de professors?
Un equip de professors fabulosos.
Eh que sí?
Has de pensar que tinc una altra amiga, que som de la mateixa edat i som amigues de tota la vida, i diem que passar per la universitat era una tonteria al costat del CIF, amb aquells professors que teníem. Escolta, teníem, sí, professors del Virtèlia, de l'Estonac, però a més, teníem el Miquel Roca Junyent, per dret infantil. Teníem el doctor Toro, que després va ser cap de psiquiatria del Clínic, per psicologia infantil i psicologia general.
Vam
ser caracterologia, sociologia, treballs manuals. Era una escola, per això que deia el Genís, per preescolar, que ara l'han tret al preescolar. Jo quan el va entrar li van posar només guarderies. Jo vaig tancar el parvulari, jo tenia un parvulari. Jo vaig tancar perquè vaig pensar, allò que dèieu, que dels 2 als 6 anys, el que rep una criatura,
sí,
és que és un cervellet, una cinta magnetofònica d'abans, en blanc des de que neix, però des dels 2 als 6 anys, el que se li acumula en aquells crios a dintre el cervell és que ja els hi serveix per tota la vida. I és una pena que ara hi hagin anat a espetegar amb col·legis que són 25 o 30 en una classe, quan el que l'ensenyament de Montessori, perquè això al CIF ens centràvem en Montessori i de Crolí.
Sí, senyora, molt bé.
Doncs llavors això era classes petites que els mestres no teníem ni taula ni cadira, ens assentàvem al costat dels nens amb les cadiretes baixetes.
Sí, perquè havíeu de fer pràctiques, oi?
Sí, sí, i les fèiem el que ara és el TAU, que llavors estava a darrere, sí. A veure, el CIF, jo quan hi vaig entrar-hi estava recient fet l'edifici de la Via Augusta, però el TAU estava a la Reina Victòria a darrere. Jo les pràctiques les vaig fer allà, però és que tenia, jo vaig tindre per alumnes de pràctiques els fills del, ara em sortirà, del que va ser d'ensenyament a la primera època Pujol.
Sí, ara a mi m'agafes també.
És igual,
també.
Perquè estic, sí. estic atabalada.
És que molta, és que, Anna, sí, vaig fer un petit repàs d'una sèrie, de, una selecció de professors que hi havia a l'escola de jardineres.
Sí, sí.
Per exemple, l'Eulàlia Vintró.
Sí.
Donava una classe molt especial que es deia Actualitat i Literatura.
No, no era... Sí, bueno, vale.
Sí.
No, no, teníem criteri literari.
Bé, sí.
Això es deia, es deia així,
no, però
l'assignatura.
La que teníem era la que havia sigut secretària d'en Cambó,
sí.
La Paulina Pidelacerres, que ella en feia actualitats.
Sí.
I quan jo feia primer de jardí d'infància, va ser quan van assassinar el Kennedy.
Mm.
I ella, perquè els dissabtes al dematí també anàvem a classe. I ella ens va fer... una bueno, feia unes classes d'actualitat, és que ho tocàvem tot,
sí, sí.
Tocàvem tot.
Anna,
teníem
havies...
el doctor Ripoll,
digue'm, sí, el doctor Ripoll, digue'm.
Teníem el doctor Ripoll, que la seva classe, l'anunciat era nutrició, perquè allà, com que era una escola catalanista, molta cosa no es podia posar pel seu nom.
No.
Jo quan hi vaig entrar, i no sabia que era una escola catalanista, hi vaig entrar perquè era la revolució en educació.
Sí, sí.
I no era nutrició, era nutrició infantil, poqueta. Era sexualitat,
sí,
de cara,
sí,
als nens.
Sí.
Era malaltia, sapiguent tablillar una cama quan un nano feia mal.
Sí, senyora.
Has de pensar que jo ja dic, tinc una amiga que és de la meva edat i sempre diem el que hem après allà i el que ens ha marcat. Teníem mossèn Bosch, que era el director de l'escola de Crolí de Barcelona, que ens feia ciències naturals, però no et pensi, quan jo veig ET,
mossèn Bosch,
que tenen aquelles,
sí,
granotes per allà que salten.
Duríssim, el personatge...
Fantàstic, eh?
Però, no? Sí, sí.
Duríssim, però fantàstic.
Vas tenir la Marta Mata? La Marta Mata?
La Marta Mata.
Marta Mata, que aplicava el mètode Montessori.
Sí, sí, a veure...
Vas tenir, mira, la Maria Rubiés?
També.
Importantíssima.
Sí, sí.
Gran professora de matemàtiques.
Has de pensar, és que ara em demanen recordo del que ens feia criteri literari, que jo sóc una lectora empadernida i sempre ho he sigut, perquè a casa sempre hem llegit, però ho sóc, gràcies també al CIF, perquè has de pensar... Llavors es deia CIF, no CIF.
Sí, sí, sí.
Llavors, doncs, és gràcies al CIF, perquè ens feia llegir 20 llibres,
hosti,
cada curs, o 30, però a més triar un autor amb llengua anglesa o francesa, que jo vaig triar al Saint-Exupéry, i vols llegir.
I vinc a llegir.
5 o 6 llibres.
Anna, ho haurem de deixar aquí perquè ens queden 4 minuts i pobre Genís...
No, ja, és que estic emocionada.
He d'acabar de repassar el fuster.
Soc una lectora del Genís Cinca i em vaig fer un fart de riure horrorós amb una família exemplar.
Mira,
gràcies.
Anna, una abraçada ben forta. Moltíssimes gràcies per trucar.
Adéu,
Anna.
Adéu.
Bé,
és molt difícil avui això, Genís?
Sí, sí, perquè el personatge no ens podem quedar només amb el Ramon Fuster del Tagore i de l'escola de jardineres educadores, que és enorme, ho veus? És tot un univers que ell va engegar i que, repeteixo, anava a Madrid constantment per mirar que el Ministeri li fes oficial el certificat, perquè era conscient que el que estava fent pedagògicament a Barcelona, a l'edifici del SIC, era d'una importància vital perquè després aquestes noies, com l'Anna, sortien amb una formació tan rica que a nivell preescolar marcaven aquells nens. I aquells nens després, quan començaven la primària, anaven amb una solidesa de caràcter i la gent no ho entenia, deia, però aquest nen d'on ve? No, aquest nen ve d'haver tingut una escola jardinera, una jardinera d'aquelles que formava el Ramon Fuster. Però és que a més, que per cert, he d'agrair públicament a la filla d'en Ramon Fuster, la Maria Fuster, que m'està ajudant una enormitat a reunir a casa seva, ho anem fent amb diferents entrevistes, a professors que van sortir tocadíssims positivament de l'escola Tagore, a la Conxita Valls, que ara molta gent dirà, ostres, la Conxita Valls, una senyora fantàstica, la Montserrat Comas, que donava plàstica, el graig del Tagore, aquesta senyora tenia tot un sistema de plàstica muntat, i a l'any, el més important pel Ramon Fuster era la celebració del Nadal, amb un pessebre que feien, tota l'escola feia un pessebre, una cosa bestial, i les festes de primavera. I els nens s'abocaven a fer manualitats, i amb els cartrons feien arbres, i una cosa d'una creativitat espectacular. La Montserrat Fleck, que després va ser una grandíssima professora. La Carme Boera, que també havia sigut una noia joveníssima, estudiant a jardineria, i després el Ramon Fuster, que l'esclissava. Clissava els personatges a ells cap al Tagore. Tens feina, perquè aquestes noies després tenien molta feina. No els hi faltava, perquè era un ofici nou. Era un ofici completament nou.
Aquest forat dels 3 als 6 anys.
Dels 3 als 6 anys, per aquesta frase famosa del Rabindranath Tagore, que, perdó, m'he confós, del Kipling, és un altre anglo-indi, sí. Doneu-me els 6 primers anys d'un nen i us regalaré la resta.
Espectacular.
Espectacular. En Ramon Fuster és a l'inici del diari Avui. Perquè també ell deia, fixa't la frase, com a mínim hi ha d'haver un diari en català. L'ideal serien dos. Típic Fuster. Sempre aquesta equanimitat, aquestes ganes d'eixamplar la dimensió moral de la societat en tota la seva complexitat. És a l'inici del Cavall Fort.
També.
Cavall Fort, on ell es fa molt famós per una columna que tenia, que es deia Ramon de Belllloc. Ell era de Belllloc d'Urgell. Una salutació. Allà hi he fet una conferència que es va acabar convertint en una conferència del poble que va venir. Perquè
explicaven a tu.
Clar, perquè jo no sabia. Jo acabava de començar la biografia.
El Carles diu, un orgull que un fill de Belllloc d'Urgell sigui recordat amb tant d'afecte.
Molt, 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 molt. És que a Belllloc se l'estima molt aquest personatge.
Home,
perquè, sí, hi ha una placa amb un carrer, el carrer on va néixer, que recorda la importància pedagògica d'un personatge que després també, i això ja és per nota, el CDL, quan ell és escollit degà l'any 69, és la primera vegada a la història de Catalunya sota el franquisme que es produeix la democratització i la recatalanització i desburocratització d'una entitat tan important que reuneix els diferents col·legis professionals, el CDL, i ho fa el Ramon Fuster guanyant amb un falangista, perquè tothom el vota. I com ho fa? El mateix que feia a la classe, situant-se a l'alçada de l'alumne, situant-se a l'alçada del contrincant, mirant de comprendre'l i entenent-lo. És quan l'altre se't ficava a la butxaca. No pots lluitar contra un personatge així, perquè no. A més a més té raó.
Quan busca l'empatia, no?
Exactament. Ell baixava de la tarima i s'aproximava a l'alumne i el respectava. És el feia sentir important.
És extraordinàriament visionari.
Sí.
Estem parlant que estem parlant d'anys 50-60, estàs dient?
50-60, sí.
50-60.
Aquest any se celebra el centenari del naixement del Ramon Fuster el 1916 a Belllloc d'Urgell. Repeteixo, Belllloc d'Urgell, és molt bonic aquest nom. I també el 40è aniversari de la seva mort.
Ho dic perquè ara 46. Que se'n parla molt de la renovació pedagògica, no?
Sí.
I de fer baixar,
sí,
precisament els professors de les tarimes,
sí,
i de la relació que hi ha de si el professor ha de ser un coach, diguem-ne, més que una classe magistral, i tu m'estàs explicant que això, aquest senyor ho feia
però
ja dels anys 50-60, evidentment.
No, però és molt important això. Llavors ell s'adona que això s'ha de fer, que és ideal, perquè després et surten uns alumnes, bé, ja ho hem vist, i ara veuràs, i ara aquí a la xarxa hi haurà gent que dirà, oh, me'n recordo aquest senyor, la influència que va tenir. Però el més important és que ell s'adona que la formació també l'ha de fer els mestres i els pares. I per tant, no és només el nen i l'alumne, sinó que és d'una intel·ligència tan pràctica i tan, com t'ho diria, saps què passa? Que els professors, quan tu acabes el curs, quan un professor t'ha marcat, ja no te'n recordes, sí que te'n recordes, però ja no el veus més. No t'ha passat això? I passen 30 anys i dius, ostres, aquell, vostè a mi em va fer un bé, escolta, em va ensenyar a llegir, o em va ensenyar a estimar els llibres, i aleshores, clar, el professor canvia de curs i tu te'n vas i no... I és molt injust això.
Molt, molt. Mira, et diré només un missatge. Evidentment hi ha gent que ha estudiat el Tagore, però ens arriba un missatge del seu net.
No,
sí. El Guillem Fuster diu, un avi genial,
sí.
Orgull de mestre de mestres i estima el país.
Sí, i tu, Guillem, també ho ets. Té un, sí, 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 té una, jo estic coneixent una colla, un entorn, l'entorn Fuster,
sí.
Que m'estan fusteritzant. Sí, sí, i això què vol dir? Vol dir, ostres, entendre la realitat amb la seva complexitat, però sobretot amb com el Fuster volia que les persones es comuniquessin entre elles, volent entendre això que hem dit. Com és possible que aconseguís democratitzar el CDL, que estava ple de falangistes amb la policia, una cosa horrorosa? Perquè aquest senyor...
sabia... Perquè era un mestre.
Perquè era un... Sí, senyor.
Era un mestre. Genís, ens quedaria a explicar però moltíssimes coses del personatge.
De veritat que... el Ramon Fuster... M'atreveixo a dir que és un dels 10 catalans més importants que hi ha hagut al segle XX, de llarg, eh?
Doncs fem una cosa.
L'aplicació del mètode Montessori, el de Crolí, que ha dit l'Anna, és un refregit d'aprenentatges que ell aconsegueix aplicar. Tu saps el que és? Fundar una escola. És molt bèstia. Avui dia és el Ramon Fuster de Bellaterra, però aquells anys del Tagore van marcar, a part de moltíssima gent, una manera de fer les coses que després ell, i això és molt important, per haver sigut mestre de mestres, es va eixamplar enormement per tot el país. I aleshores això és molt important.
Un personatge que potser l'hauríem de recuperar en una altra ocasió, Genís.
Segur que sí.
Moltíssimes gràcies, com sempre.
A vosaltres.
Les 11:04. Xavi Pardo, bon dia.
Bon dia.
Xavi Recomora.